Assaig de plagi a la taverna. El sempre admirat Salvador Espriu, si cal, em disculpes. Oh, que vingut estic amb la meva petita, esclava, poc sortosa terra. I com en requeria d'allunyar-me'n sud avall, on sembla que la gent és bruta, i eixuta, exidiosa, inculta, resignada, insolvent. Aleshores, a la taverna nova, els companys dirien fotent-se'n. Com qui s'agrada de la lletja, així el lluç que pica un ham sense esquer. Però jo, mentrestant, pensaria en les velles fretures i confiances d'aquest meu tossut poble. I, ja tot sospesat, decidiria de restar aquí fins a la mort. Car, fet i fet, tampoc no sóc tan ase. I estimo, a més, amb un irrevocable amor, aquesta meva i nostra, bastant neta, envejada, bonica pàtria. Aquest poema que he llegit és de Pere IV, que sabeu que és el pseudònim que feia servir Joan Oliver quan escrivia poesia al llibre Circumstàncies. Va ser publicat per primera vegada el 1968 i la versió que acabeu de llegir és la versió que és present a l'obra poètica publicada el 1999 amb motiu del centenari del seu naixement, que és diferent d'altres versions de la poesia.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Ja hem arribat al mes de juny. Ja som 2 de juny. Passen 3 minuts de les 9 del vespre. Som a Punt 7 Ràdio i, per tant, això només pot ser Tirant de llibres, el programa de literatura i de cultura, avui amb l'edició número 298. Molt bona nit, Joan.
Molt bona nit a tothom. Esperem que aquest programa que presentarem ara us agradi. L'hem fet amb molta il·lusió i, per tant, doncs, ens podeu dir què us sembla i podeu fer servir el Facebook, per exemple, per dir-ho, que sabeu que estem allà i fa temps que hi som.
Saludem també la Maria Danés.
Exactament, aquí present.
Bona nit. Bona nit.
I també a la nostra tècnica,
la Gemma Grau.
Gemma Grau, que fa una sèrie excel·lent, com sempre.
I, bé, avui començarem amb llibres a la carta. La Maria ens parlarà d'una novel·la que es diu L'estiu dels texans blaus, d'Anne Braxares. Imagino que es pronuncia així.
Sí, jo també crec que es pronuncia així.
A l'apartat de lletres i música, avui en Joan ens parlarà d'un cor, el cor Sarabanda, les cançons de Pepe Fi.
Sí, les cançons de Pepe Fi i un altre CD que han gravat. És un cor fet per dones, bàsicament, totes són dones, de la Garriga.
Tenim cròniques des de Catalunya amb la Sílvia Romero, des de la Franja de Ponent amb l'Octavi Serret, des de les Illes Balears i Pitiuses amb la Sílvia Portell, des del País Valencià amb l'Empar Morelló i des de la Catalunya Nord amb la Joana Serra. També tenim la Biblioteca Viva, les activitats de la Biblioteca Pública de Sant Celoni, l'excursió del mes de juny. I acabarem el programa amb el noticiari i amb la frase que ens portarà en Joan.
Aquesta vegada el noticiari serà més gran, eh?
A veure, per assegurar que el fem.
Exactament.
Que si no, malament. Som-hi.
Llibres a la carta.
Bé, Maria, amb aquest cognom Anne Braxares, deu ser estrangera, aquesta autora.
Sí, és dels Estats Units i bé, és una escriptora americana que bueno, va néixer a Maryland i bé, ha publicat majoritàriament novel·les de ficció per joves, totes. I com aquesta, com l'estiu dels Texans Blaus. I bueno, ella va començar a treballar com a editora i ara actualment es dedicava plenament a escriure. I es va fer famosa sobretot per la col·lecció de 4 llibres de l'estiu dels Texans Blaus, perquè l'estiu dels Texans Blaus és el primer volum de 4 llibres que totes basen els estius d'aquestes amigues, que ara us explicaré. Jo només m'he llegit el primer, perquè fa poc vaig descobrir que hi havia 4 llibres quan vaig començar a investigar. I bé, doncs va ser escrita l'any 2003, l'ha publicat l'editorial Cruïlla, té unes 255 pàgines i val 8,75 euros. I bé, la història és amb 4 amigues, la Bridget, l'Helena, la Tibi i la Carmen, que són amigues des d'abans de néixer, quan les seves mares es trobaven al gimnàs per fer el taller de les embarassades pel setembre. Llavors, clar, les seves mares ja eren amigues i elles van continuar amb aquesta amistat. Bé, i ara ja tenen 15 anys i aquest serà el seu primer estiu que passaran separades. La Bridget en un campament de futbol, l'Helena a casa dels seus avis a Grècia, la Tibi es quedarà a casa seva a Maryland i la Carmen se'n va a Califòrnia del Sud a conèixer la seva nova família. I bé, només començar les vacances descobreixen que hi ha uns pantalons que els queden molt bé a totes i doncs perquè els porti una setmana cadascuna se'ls aniran enviant junt amb cartes explicant els seus problemes i aventures que han viscut quan els duien. És com, no sé, que és una cosa que els uneix, que fa que siguin com que estiguin juntes però al mateix moment separades.
Sempre el mateix parell de pantalons?
Sempre.
I se'ls envien d'un lloc a l'altre?
Sí.
Per correu?
Sí, sí, per correu.
Carai.
I es porta cadascuna un temps, no?
Una setmana.
Ah, una setmana.
I tenen un ordre, que ara no me'n recordo quin és l'ordre, però és com, quan una acaba, l'envia a la següent. És molt curiós, a mi m'agrada. I una cosa que m'agrada molt aquest llibre és que a cada capítol, a cada inici de cada capítol hi ha una petita frase que, no sé, que són aquestes petites frases filosòfiques que et fan pensar i és molt curiós, això m'agrada molt també.
Això fa tipus sentències de,
sí, sí.
De filòsofs o de,
sí, sí.
D'escriptors o això.
Sí. Escolta, han de ser molt amigues, no? Perquè
ja.
Has de posar els pantalons, ja, que s'han posat 3 persones més. Va, els deuen rentar.
No els renten.
No els renten?
No.
Carai.
No els renten. És una de les normes, no es poden rentar els pantalons.
Però si deuen fer pudor, llavors.
Potser sí.
O si estan bruts, o hi ha taques, o hi ha esporats.
Sí, 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 és com, clar, no sé, és molt estrany. Però no els porten tota la setmana, sinó els porten 2 dies, com per exemple.
Ah. I ho fan servir, diguem-ne, no per coses de feina bruta, sinó normalment.
Exacte.
Per la vida normal, no?
Per anar, tipus, o a una festa, o, no sé, o quedar amb el nòvio, o coses d'aquestes.
Ah.
Pues és molt curiós.
Certament.
Sí.
No sé si ho faria jo, però...
Doncs recomano molt aquest llibre perquè és molt fàcil de llegir i ràpid. Un cop comences és difícil de deixar-lo. Té una trama realista i divertida. Bueno, realista no realista en la situació que es troben, sinó en les coses que els hi passen. Els hi passen coses molt... molt realistes en el món dels adolescents, no? Que s'enamoren, que tenen problemes amb els pares, amb els amics, amb els nòvios, i per això és un llibre molt d'adolescents, ja que són problemes que ens passen a nosaltres. I bé, això, que a part de l'estiu dels Texans Blaus hi ha 3 llibres que estan tant en català com en castellà, i també hi ha una pel·lícula. La pel·lícula de l'estiu dels Texans Blaus és el primer llibre, que està en castellà i té el nom d'Una per a totes. Jo no l'he vista, la veritat, i pensava aquest cap de setmana a veure-la, no sé.
O sigui, encara...
Això, però on te'l fan, encara?
No, és... la trobes per internet, la pel·lícula aquesta.
Ah, per internet?
Sí,
però
sí.
No que la facin al cinema?
No, perquè diria que si si aquest llibre és del 2003, vés a saber quan van fer la pel·lícula, potser el 2012 o el 2013. No sé, ara. No ho he buscat, tampoc. Bueno, sí, pues, us recomano als joves aquest llibre. És xulo.
Molt bé.
A les noies, sobretot.
A les noies.
Sí, sí, perquè bueno, també podia aplicar-se als nois, també, perquè per sí. Els texans... Sí. Ah, jo porto els texans, ara, per exemple, no? Vull dir que això és un tipus de vestit que es fa servir molt.
Però les coses que els hi passen són com molt de noies.
Ah.
És com... Molt, sí, això, molt de noies.
És vist des del punt de vista femení,
sí.
Diguem-ne, no?
Sí, sí, sí.
Aquest.
Sobretot.
A més, l'autora és una autora, també.
Sí, una autora.
Autora i parla de 3-4 noies,
mm-hmm.
No? I que hi ha algun final que vulguis destacar, algun passatge en concret que dius, ostres, això s'hauria de dir.
Buah, és que aquest llibre me'l vaig llegir, me'l van regalar fa 3 anys, i jo me'l vaig llegir molt ràpid, però fa 3 anys, i quan vaig trobar aquest llibre em va fer molta il·lusió fer la ressenya d'aquest llibre, però el problema és que me'l vaig tenir que fullejar perquè quasi bé no me'n recordava.
Clar, quan fa temps que l'has llegit.
Sí, 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 i no sé, me'n recordo molt de la història d'una de les amigues que s'enamorava d'un noi més gran, i jo, o sigui, hi havia moltes coses que em cridaven l'atenció, que dic, ostres, no sé què. Hi havia coses que són com... que jo en aquell moment encara no havia viscut res d'això perquè era més petita, no sé.
Tenies 13 anys, llavors.
Sí.
Ai, fa 3 anys.
Sí, sí.
Si em va agradar llavors, ja, i ara continua agradant.
Sí, jo penso que me l'hauria de tornar a llegir.
Exacte. És sí, que rellegir és una de les coses més bones que es poden fer amb els llibres.
Això és veritat, sí, sí.
Sobretot els que t'han agradat.
Ja. Yeah.
Per tant, no es pensa... És que cada vegada que llegeixes veus coses noves.
No, sí, que no havies
descobreixes coses que jo no havia caigut, veus? I per això no és gens dolent.
Ja, ja. Estic molt d'acord amb això.
És una cosa que es pot fer i pot fer, sí. Pots tornar a fer amb aquest cada estiu que s'acosta, doncs ara...
Clar,
per,
jo...
Podes fullejar una altra vegada i dius... Ai...
A més, amb aquest estiu em llegeixo un munt de llibres.
També com passa això, també
tinc
passa.
Tinc bastantes hores lliures, doncs em passo moltes tardes llegint llibres.
Aprofita aquest estiu.
Sí,
perquè
sí.
El següent, quan estiguis fent batxillerat...
Ja no serà tan
fàcil. No podràs fer...
No tens tant de temps.
Tant de temps.
Ja ho sé.
Molt bé, Maria. Doncs quedem així. Sí. A reveure fins d'aquí 15 dies.
Oh, i tant.
Vinga.
Adéu.
Adéu.
Lletres i música.
Bé, avui a Lletres i Música presentem un cor, el cor Sarabanda, que està format per 23 dones de totes les edats. Curiosament, això sí que hi ha gent jove, gent més gran, i bàsicament són de la Garriga, però hi ha també dones de diferents pobles del voltant. Per exemple, també hi ha pobles veïns com la de Llinars, hi ha dones de Premià, de Riells-Viabrea, de Sant Antoni de Vilamajor i Lliçà d'Amunt, i a vegades actuen acompanyades per Carme Ubach, que toca l'arpa, i sempre estan dirigides per Mariona Castelà, que és l'ànima i la directora del cor. L'estiu de 2010 van registrar el primer disc Cançons de paper fi, un recull de cançons de Mariona Castelà amb textos de poetes del nostre país, com ara Maria Mercè Marçal, Carla Riba, Mireia Vidal Conte, Montserrat Abelló, Enric Casasses i Núria Albó, entre d'altres. Ara escoltarem una mostra d'aquesta cançó, que és un poema de Maria Mercè Marçal, que té com a primer, diguem-ne, vers, perquè no té títol aquest poema, es diu Drap de pols, escombra i expulsadors. Després d'aquest poema que acabem de sentir, de Maria Mercè Marçal, Drap de pols, escombra i expulsadors, el Cors Serrabanda, després d'aquest disc de cançons de Bebè Fi, en va fer un segon disc. Es tracta d'un recull de 25 peces de la compositora i pedagoga musical Narcisa Freixas, que va viure a la Garriga entre els anys 1914 i 1924. Originalment, les cançons estaven escrites per a veu i piano, i Mariona Castelà les va adaptar per ser cantades a capella pel seu cor, que és aquest cor de Serrabanda, que és aquest cor de veus femenines. Aquestes cançons tenen un caràcter popular, marcat, són senzilles i espontànies. S'hi entreveu el gust estètic per les harmonies modernistes. Fixeu-vos que estem parlant de principis del segle XX. Del XX, fa 100 anys això, quasi bé. Els textos són de poetes coetanis, com ara Joan Maragall, Nogueres i Oller, Federic Sitjà i Pineda, Apel·les Mestres, Jacint Verdaguer i la mateixa Narcisa Freixas, els quals es fan reviure i gaudir als anys de començament del segle XX, sentint una mica aquesta cançó. Ara sentirem un poema de Mireia Vidal Conte, anomenat Reacció, que és el primer disc, per això, eh? Sentim-lo tot de seguida. El seu repertori actual consta de més de 100 cançons, eh? Vull dir que té fa bastants anys que existeix, vull dir, com a mínim 8 o 10 anys, i de diversos estils i èpoques. Música del Renaixement, música medieval, cançons populars de diversos països, música del romanticisme alemany i sobretot peces del segle XIX, del segle XX i XXI. Tant de compositors catalans com de la resta, com d'Espanya, i també d'Europa i dels Estats Units. Per tant, hi ha una gran varietat de tipus de cançons diferents i d'estils i de països diferents que permeten dir que aquest cor val la pena recomanar-lo i des d'aquí sentir-lo. També podeu trobar algunes coses per internet, eh? No hi és que es pugui trobar tot, però algunes coses sí. Per tant, aquest tast que heu fet ara pot ser l'inici d'una bona vetllada sentint el cor Serrabanda.
La crònica.
Bé, ja tenim la primera crònica d'avui. Des de Barcelona, a Sílvia Romero, bon vespre.
Bon vespre des de Barcelona. Permeteu que de nou faci referència a unes activitats que s'organitzen des de Biblioteques de Barcelona. En aquest cas m'estic referint a la Setmana del Llibre Prohibit, que se celebra del 3 a l'11 de juny a Alborn Centre Cultural. Amb la celebració d'aquesta Setmana del Llibre Prohibit es vol mostrar com la ficció literària ha estat perseguida al llarg de la història per part dels poders establerts i alhora es vol mostrar com s'ha utilitzat com a forma de dominació sobre les persones. Amb aquest objectiu, s'oferiran tot un seguit d'activitats que, a més, pretenen evidenciar la inutilitat d'aquestes pràctiques repressores i mostrar com bona part dels llibres més qüestionats es troben entre els grans clàssics de la literatura. Per exemple, tenim l'exposició Vermell de censura, la taula rodona Censura versus Llibertat, l'activitat infantil Contes censurats, un concert de músiques prohibides, i hi ha altres activitats, i com podeu veure, totes són prou variades. A més, en elles hi intervindran persones conegudes del món de la cultura, com Isabel Clara Simó, Albert Rossich, Màrius Serra i d'altres. Això és la Setmana del Llibre Prohibit, que tindrà lloc del 3 a l'11 de juny al Born Centre Cultural. I per conèixer la programació completa i els horaris podeu entrar a l'apartat Agenda de la web de Biblioteques de Barcelona, www.bcn.cat/biblioteques. Per altra banda, si marxem de Barcelona i anem cap a Móra d'Ebre, a la comarca de la Ribera d'Ebre, també trobarem una proposta interessant, i és que el 5, 6 i 7 de juny, és a dir, aquest cap de setmana, de divendres a diumenge, se celebra el Literàrum Fira del Llibre Ebrenc 2015. Aquí tenim dues propostes que es fonen en una macrocelebració cultural. Per una banda, el Literàrum, que és una fira d'espectacles literaris que es troba en la seva 8a edició, i, per altra banda, la Fira del Llibre Ebrenc, que enguany arriba a la seva 12a edició. El Literàrum promou l'espectacle literari tot posant en escena textos literaris escrits inicialment en llengua catalana que, originalment, no han estat concebuts per a l'escena. I, en el cas de Fira del Llibre Ebrenc, el que pretenen és convertir-se en el punt de trobada de totes aquelles persones que produeixen, editen, promocionen, venen o llegeixen llibres fets per autors o entitats de les terres ebrenques o que són de temàtica ebrenca. Bé, com sol passar en aquestes propostes culturals, de la programació és àmplia, les ubicacions i horaris són diversos, podem trobar espectacles teatrals, una trobada de clubs de lectura, converses amb diversos autors, signatura de llibres, presentacions de llibres, conferències, taules rodones, vermuts literaris... El detall de totes aquestes activitats el trobareu a la web del Festival Literari, que és www.llibresebrencs.org. I ja per anar tancant aquesta corresponsalia, no ens mourem de les comarques tarragonines, però ens situarem a la població de Forès, a la comarca de la Conca de Barberà, on aquest dissabte 6 de juny se celebra la 6a edició del festival Forès Poesia i Música. Un conjunt d'activitats poètiques, musicals i artístiques en general que compta amb la participació d'artistes i professionals reconeguts del món de la cultura. En l'edició d'enguany, per exemple, podem trobar un recital poètic a càrrec d'Enriqueta Moix i Adrià Targa, un recital de Maria del Mar Bonet, un homenatge a Ovidi Montllor, i de nou us adreço per conèixer tot el programa que tenen preparat a la mateixa web del 6è Festival Forès Poesia i Música, que és www.forespoesiaimusica.cat. I per avui poso aquí el punt i final. Espero que pugueu gaudir d'alguna d'aquestes activitats i ens trobem de nou aquí al Tirant de Llibres del proper dimarts. Bona setmana.
Bona setmana, Sílvia, i moltes gràcies. A reveure.
Ja teniu el telèfon la meva benvinguda companya de corresponsal de les Illes Balears i Pitiüses, Sílvia Portell, que ens explicarà doncs coses molt interessants. Bon vespre, Sílvia.
Bon vespre des de Palma. Per aquesta setmana vull començar amb una proposta ben diferent, i és el concert especial de Joana Pol i Pere Bastard, més coneguts com Dona Llop. El duet mallorquí enregistra el pròxim dissabte 6 de juny el seu tercer disc, aquesta vegada en un concert en directe. Si el 2014 presentaven el disc Mil Estones, enguany toca fer-ho amb un disc en directe que enregistraran, com dèiem, el pròxim dissabte 6 de juny al pati del Museu de Mallorca a Palma, amb la col·laboració dels estudis Can Puc i l'Associació d'Amics del Museu de Mallorca. Es faran tres passis únics amb aforament limitat a les 12 del migdia, a les 6 de la tarda i a les 8 del vespre. La seva actuació queda integrada dins aquesta alineació alternativa en la qual, sota el nom de Te'n Recordes, han anat treballant canviant i girant en els darrers mesos. Miquel Benàsser els acompanya al violoncel, mentre que el búlgar Pavel Penev, que recentment ha substituït Joan Colomà, s'encarrega del violí. Ens expliquen que aquest concert especial constarà de cançons extretes de l'EP Veus que vius, enregistrat l'any 2013, i cançons del Mil Estones, enregistrat el novembre de 2014. A més, hi afegiran un tema completament inèdit, que algunes hem tingut el privilegi de sentir, anomenat Mavlond, i una versió del Petit de Cal Eril. Com us deia, serà dissabte al Museu de Mallorca en tres torns, a les 12 del migdia, a les 6 de la tarda i a les 8 del vespre. Les entrades les podeu comprar a Palma, al Museu de Sa Jugueta i a Rock House, a Inca, Bava Música, Jocs i a Manacoc, Can Vinyes, Bava Discos i Rock House. Si no teniu l'opció de venir fins a Mallorca per viure en directe aquest concert, podeu gaudir de la seva música a la pàgina www.donallop.bandcamp.com. De Mallorca a Menorca, i és que divendres, dia 5 de juny, a les 8 del vespre, l'Ateneu de Maó s'hi ha programat la conferència El Gin de Menorca, de la llegenda a la història, a càrrec d'Alfons Méndez, economista. Com us deia, serà divendres, dia 5, a les 8 del vespre, l'Ateneu de Maó, i organitza l'associació Fra Roger, i l'entrada és gratuïta. Podeu trobar més informació d'aquesta i altres activitats que celebra l'Ateneu a la seva pàgina web www.ateneumaó.org. De Menorca fem un salt a Eivissa, perquè també divendres dia 5 a les 8 del vespre al Club Diari d'Eivissa s'ha organitzat la conferència Les dones maçones europees, recollim el llegat de Tanit, i participaran Conxita Pallarol, presidenta de l'Associació Cultural Tanit, Rosa Elvira Presmanes, escriptora i antropòloga, i Núria Fuertes, historiadora. Per últim, abans d'acabar, recordar-vos que des de dissabte dia 31 de maig i fins diumenge dia 7 de juny se celebra a Palma la 33a Fira del Llibre. Les paradetes de les 13 llibreries, una més que ara fa un any, i les 3 institucions, Consell de Mallorca, Ajuntament de Palma i Institut d'Estudis Baleàrics, que participen en la nova edició, estan obertes al públic fins al 7 de juny, com us dèiem, de les 10 del matí a les 2 i de les 5 de la tarda a les 9 del vespre. Enguany, el Gremi de Llibreters ha pretès crear un marc de sinergia entre la lectura i el món de l'esport, raó per la qual el lema principal que s'ha escollit ha estat el de que la teva meta d'avui sigui llegir. Paral·lelament, el contingut de la fira s'ha articulat entorn a 5 missatges, tots ells destinats a estimular entre els ciutadans de totes les edats l'afició als llibres. Doncs ja ho sabeu, fins diumenge podeu visitar la 33a Fira del Llibre a la Rambla de Palma. Podeu trobar més informació a www.conselldemallorca.net. Doncs això és tot per aquesta setmana. Ens tornem a sentir dimarts que ve. Salut i llibres!
Doncs molt bé, gràcies, Sílvia, per la teva crònica setmanal. Esperem la setmana que ve tornar-te a tenir nosaltres.
I ja tenim la tercera crònica d'avui, des de la Franja de Ponent, amb Octavi Serret. Bon vespre, Octavi.
Hola, molt bona nit des de la llibreria Serret, del Matarranya a la Franja. Esta setmana m'agradaria presentar-vos un llibre que s'ha publicat ara, fa ben poquetet, que ha publicat Proac, Els homes de la terra i el mar, del Sebastià Genarbó, i que es presenta esta setmana a la Fira del Llibre Brenc, en un espectacle a Literarum. Us llegiré un poquetet de què va. Els homes de la terra i el mar combinen les memòries d'infantesa amb una decidida exposició de la concepció de la vida i de la literatura. Tan aviat hi trobem la evocació enlluernadora d'un món desaparegut com la formulació d'una poètica. La sensualitat i el misteri. De les pàgines vibrants de felicitat infantil a l'aparició de l'ombra que havia de marcar l'autor després. Una obra que per vicissituds editorials ha restat gairebé oculta durant mig segle i se'ns revela ara com una de les més il·luminoses i engrescadores d'Arbó. Una descoberta. En la traducció de l'escriptor Joan Todó, Els homes de la terra i el mar retorna així a la llengua en què va ser concebuda i en part escrita. Com hem dit abans, el titular, diguem-li, per a la venda d'aquest llibre, perquè tinguem clars els llibreters, una descoberta inesperada, unes memòries plenes de poesia i vitalisme que semblen un viatge a la infantesa del món. O sigui que us ho recomano de totes totes, Sebastià Genarbó, Els homes de la terra i el mar, de Proa. D'acord? Doncs pues molt bé, pues fins la pròxima setmana, i si passeu per la Fira del Llibre Brenc, lògicament, allà estarem. Gràcies.
Molt bé, Octavi, a reveure fins la setmana vinent.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana.
La Biblioteca Viva.
Bé, l'espai de Biblioteca Viva de que presentem el programa d'avui, parlarem de les activitats de la Biblioteca L'Escorxador del mes de juny d'enguany, de 2015. Comencem parlant de de les següents activitats. Tas de llibres a juny, Ratafiet, que és el títol d'aquest tas de llibres, dijous 4 a les 7 de la tarda. Presentació del llibre Els colors de la Ratafia, a càrrec d'Anna Selga i Jaume Turon, amb la col·laboració de la llibreria Alguer 7. Espectacle familiar, contes per a menuts, divendres dia 5, La maleta dels sentits, a càrrec de Gisela Llimona. Sessió adreçada a infants nascuts entre 2011 i 2013. Les inscripcions s'obren el dimecres, ja s'han obert, es van obrir a finals de maig, per tant, hi ha una sessió a 6:15, 17:30, i una altra sessió a 6:45, a les 18:15. Per tant, això us heu d'inscriure prèviament, perquè han de saber quanta gent hi caben i no fer un overbooking. Taller familiar, Els segrets de la Ratafia, una altra vegada, 6:17 i 17:20, a càrrec d'Obaga Serveis Culturals. 6:00, a 10:15 del matí, passejada per conèixer les plantes de la Ratafia, durada 3 hores. 6:20, a les 10:00, taller per conèixer l'elaboració de la Ratafia, durada 1 hora i mitja. Es pot assistir a una o a les dues sessions. Les inscripcions s'obren divendres 15 de maig i val la pena, doncs, que feu aquesta inscripció per saber quanta gent participarà en aquestes caminades, diguem-ne, gastronòmiques. Després també direm que el dijous 11 a les 21 hi ha la presentació de Com fer el teu fill lector, a càrrec de Laia Ventura Riera. Això és el dijous 11 a les 9 del vespre. Després, a Contes a la Batllòria, divendres 12 a 6:15, Contes de la Mar Salada, a càrrec de Joan Bué. Adreçat a infants a partir de 4 anys, a la biblioteca de l'Escola Montnegre de la Batllòria, aquest poble que està al costat d'aquí, a Sant Celoni, però que encara pertany a Sant Celoni. Club de lectura, carretera i Manta, dijous 18 a les 19 hores. 18 a les 19 hores, comentari del llibre Sota el cel de Tuixita, d'Enric Soler, conduït per Enric Soler i Raspall. Per participar a això cal inscriure-se prèviament, també. Això és el dia 18 a les 7. Després, espectacle familiar, Hort del Conte, divendres 19 a les 6 de la tarda. Frederic, a càrrec de Lídia Clua. Sessió adreçada a infants a partir de P4. Les inscripcions s'obren dimecres 10 de juny i també s'ha de fer inscripció prèvia. I per acabar, direm que un tas de llibres dijous 26, a finals de mes ja, després de Sant Joan, a les 19 hores. 26, a les 19 hores, presentació del llibre La ira de Fènix, a càrrec de Rafa Melero.
Saps que, a més d'aquestes activitats que tu acabes de comentar, i a la biblioteca tenen una campanya que es diu Revistes a canvi de llet.
Ah, sí.
No sé si n'estàs assabentant d'això.
Sí, el coneixes tu?
Sí. Diu que la biblioteca de l'excursió de Sant Celoni ha engegat una campanya solidària amb la col·laboració de Creu Roja Sant Celoni. Fins al 13 de juny, totes les persones que estiguin interessades a adquirir alguna de les revistes que s'han donat de baixa a la biblioteca, doncs, ho podeu fer. Podeu adquirir aquestes revistes a canvi d'un donatiu especial. Diu, es tracta de fer arribar a la biblioteca brics de llet. Per cada bric us podreu endur un màxim de 5 revistes. Creu Roja és la receptora dels brics de llet que es recullin i posteriorment els distribuirà a famílies de Sant Celoni amb infants en situació de desnutrició.
Cal dir que aquestes revistes que es donen de baixa no vol dir que siguin revistes dolentes, vull dir que ja que han caducat, que han passat el mes que caducava i ens es treuen, però poden ser revistes boníssimes. Per tant, no perdeu aquesta oportunitat de fer una obra, diguem-ne, solidària i, a més, doncs, tindreu l'oportunitat de llegir revistes.
La crònica.
Bé, més cròniques, concretament des de la Catalunya Nord, des de Perpinyà, amb la Joana Serra. Bon vespre, Joana.
Bona nit a tothom des de Perpinyà. Aquesta setmana parlarem molt de cultura, en particular de música i de llibres, i ho farem començant parlant per al festival Ida i Vuelta. Sí, Ida i Vuelta en castellà és un dels paradoxes d'aquí a Catalunya Nord, que moltes coses se'ls hi posa un nom en castellà. Ida i Vuelta és un festival pro de música que es fa a Perpinyà cada any, que potser és dels festivals més interessants i més coneguts d'aquest inici d'estiu 2015. Comença el 4 de juny i s'acabarà, doncs, el diumenge 7 de juny, i és un festival de música gratuït que es troba en un dels barris més problemàtics de Perpinyà, que és el barri de Sant Jaume, i és organitzat per la Casa Musical. La Casa Musical és una mena de regidoria de l'Ajuntament de Perpinyà, però que funciona a la gestió cultural de manera independent i que fa durant tot l'any una feina molt interessant de integració dels joves del barri en el que és, perquè és el món musical, de ball i tot aquest tipus de coses. I cada any doncs fa aquest festival on hi ha una ara multitud de gent i una programació musical de les més bones i de les més actuals a nivell de la música de l'estat francès. Això comença el dijous a partir de les 8, sempre el primer dia és reservat a totes les colles de joves que participen en tallers musicals, de batucada, guitarra, de hip-hop, i el primer dia doncs, els dies reservat i és dels dies també més interessants i més populars. Els divendres, els dissabtes i els diumenge, a partir de les 6 de la tarda s'obren les portes, a dins hi ha diverses també entitats i associacions que aprofiten per mostrar les seves activitats, associacions evidentment del barri, i amb concerts i amb grups molt importants. Aquest any segurament destacarem Cinta Emilià, que és un grup que vindrà a tocar el diumenge 7 de juny. Això és per ida i volta, aquest festival de música a la Casa Musical de Perpinyà, que comença aquest dijous i que s'acaba diumenge. Abans, però, el dissabte 6 de juny, a la llibreria, aquesta vegada, a la meva llibreria, parlarem amb Carles Belde i Valls, que ens ve a presentar el seu últim projecte musical. Es tracta del llibre disc 24 rumbes per a diatònic, un recull doncs, de peces de rumba catalana interpretades per acordeó diatònic, perquè Carles Belde i Valls és dels acordeonistes diatònics més coneguts del país, amb la intervenció en aquest llibre disc de Pep Lladó, de Joan Figueres, de Raf Dumas, que és aquí a Catalunya Nord, de Perpinyà, que és productor musical, evidentment Joan Garriga, de la Trobo Kung Fu, diversos personatges del món musical, i ens el vindrà a presentar amb música, evidentment, aquest dissabte 6 de juny, a les 4 i mitja de la tarda, a 4:45, a la Iberia, doncs per aquestes 24 rumbes per a diatònic. Continuem amb una altra presentació literària que em fa també ple de destacar, que serà també a la Iberia. Això serà la setmana que ve, el dimecres 10 de juny, a les 6 i mitja, a 7:15 de la tarda. Tindrem una trobada amb Joan Daniel Besanov i trobo molt oportú parlar-vos del llibre que ens presentarà, perquè va destinat sobretot a tota la gent dels països catalans, a tota la gent que pot llegir en català i que vol venir a descobrir Perpinyà en particular, perquè el llibre es diu Guia Sentimental de Perpinyà i és la visió de la ciutat i dels seus entorns de l'escriptor nord-català Joan Daniel Besanov. Què cal anar a veure, és que encara s'hi parla català, on es pot menjar, a quines llibreries s'ha d'anar, a quines places, és la seva visió sentimental, tal com ho diu el títol, de la ciutat nord-catalana i dels entorns, doncs una mirada dolça d'aquesta ciutat que per als nord-catalans serà interessant de veure-la amb uns altres ulls, i per a tota la gent d'arreu dels països catalans que vol venir a descobrir la ciutat, és una manera de fer-ho diferentment que amb una guia tradicional. Això serà doncs una presentació trobada amb en Joan Daniel Besanov per la presentació d'aquesta guia sentimental de Perpinyà. Es farà a la Iberia Catalana el dimecres 10 de juny a les 6 i mitja, 6:45. Doncs una programació bastant cultural, amb música i llibres. Moltes gràcies, que vagi bé, adeu.
Que vagi bé, Joana, a reveure.
Ja tenim el telèfon, molt bé, estic benvolguda companya, Empar Morelló, que des dels carrers de València ens farà una crònica avui meravellosa. Bona vesprada, Empar.
Molt bona vesprada, Joan, molt bona vesprada, Francesc, i a tota la gent que ens escolta i que llis moltíssim, setmana rere setmana, aprofita les recomanacions que fem i tot això.
Què,
molt
respira.
Molt bé, moltes ganes de parlar-vos i contar-vos. Mira, tenim dos coses, ho dic lleugeret perquè després entro en el seu foro pront i me queda ahí ganes de dir-vos coses. Però tenim dues coses fantàstiques aquesta setmana a València, que és la 25a mostra de Teatre d'Alcoi, la 25a mostra d'Alcoi, que estan d'aniversari, el sud del País València està d'aniversari, tota la setmana amb teatre, amb circ, amb titelles, amb espectacles de dansa, de música, sí, fins un total de 25 espectacles en 7 dies, els preus oscil·len des de 0, perquè alguns són gratuïts, a 12 euros, i podem veure gent com el Xavi Castillo, la companyia Pot de Plom, de teatre, podem veure els joglars, podem veure la Fura dels Baus i podem veure una quantitat de coses fantàstiques i meravelloses que ompliran el coll d'espectacle, de ritmes, de música, de teatre, de cicle, de titelles, fantàstic tot. Molt xulo, molt recomanable. I una altra cosa també molt xula que ja ha començat però que no s'acaba fins el 4 de juliol, que és el segon festival Espai Mediterrani. Això busqueu a Google i de seguida veureu tota la programació. Però ja ha començat amb xerrades, amb jornades, amb tertúlies i amb exposicions, han portat una exposició de pintura del grafiter Banksy, jo sempre dic Banksy, sé que és Banksy, veritat, sobre què havia pintat ell sobre el mur de Palestina. Aquest cap de setmana ha estat cantant Badenia, tenim el Toti Soler, en fi, hi ha una quantitat de coses programades meravelloses també. L'any passat recorde que va vindre el Borja Penalba i la Maria del Mar Bonet quasi a tocar de l'estiu i va ser una nit meravellosa allí a la terrassa de l'espai del Movim. O sigui, que això també ho recomane. I per a demà, ja propet, que això ens queda més a l'abast, se fa una segona... Continuem els homenatges a l'Ovidi Montllor i se fa una segona part de l'exposició de pintura del Toni Miró que li va fer a l'Ovidi. Això coincideix també amb la presentació del llibre del Jordi Tormo, Ovidi, un obrer de paraula. Tot això serà la seu de Comissions Obreres, veritat. I abans d'això, justament coincideix demà el dia 3 i sabeu que cada 3 de cada mes les víctimes del metro porten més de 8 anys, quasi 9, allà concentrant-se cada setmana a la plaça de la Mare de Déu. Doncs demà pot ser, siga la darrera convocatòria, doncs si tenim sort i canviem d'equip de govern i de tot això, segurament no hi haurà més actes reivindicatius d'aquests, així que demà abans d'anar als actes de l'Ovidi, que comencen a les 7 de la vesprada al seu central del sindicat, estarem allà concentrats a la plaça, juntament amb les víctimes del metro i deixi així de passada també dita una cosa, que és que divendres passat la televisió valenciana, els seus treballadors, extreballadors, es van concentrar perquè portaven 18 mesos d'una televisió silenciada. Tant de bo que aquest canvi polític ens porti nous aires i no tinguem que lamentar més espectacles com el de RTBB o de les víctimes al metro.
De tota manera, ja es nota que hi ha un canvi, una febrada tant al País Valencià com a les Illes, de la qual no et saps tu com ens alegrem també des del nord, no? Vull dir que això ja ho estem vivint tots una mica i des d'aquí us engresquem a que el canvi sigui d'una vegada i tota la gent corrupta, tota la gent, diguem-ne, maldestra, tota la gent que humili la gent, a fora. A fora i ja està. I crear un país que ja toca, exactament.
Ja tocava, efectivament. I ja crec que no estic en temps de fer recomanacions de lectura, així que això us ho deixaré per a la propera setmana.
Molt bé. Doncs vinga, part.
Vinga, una forta abraçada.
Una forta abraçada.
Adéu, adéu. Ara veure. Ens trobem dimarts.
Adéu. I fixem-nos.
Llegiu molt.
El noticiari.
Comencem el noticiari amb una recomanació teatral. Aquest cap de setmana passat vaig estar al Teatre Lliure de Montjuïc i vaig anar a veure Un enemic del poble, de Henrik Ibsen.
Clàssica, la clàssica.
Clàssica, exacte. Versió lliure de Juan Mayorga i Miguel de l'Arco, direcció Miguel de l'Arco. És un espectacle en català, 2 hores 10 minuts sense pausa. Diu, Un enemic del poble narra la història del doctor Thomas Stockman, director mèdic d'un balneari en una petita ciutat. El centre vertebra directament o indirectament tota l'activitat econòmica de la població i els seus habitants depenen del seu bon funcionament per mantenir l'estat de benestar creixent en el qual viuen des que es va obrir. El doctor, com a científic rigorós, descobreix fent unes anàlisis que les aigües que han fet tan famós el seu balneari estan contaminades. No dubta ni un moment de la seva obligació de fer públic el descobriment per engegar mesures que solucionin el problema. Un enemic del poble és un text polèmic que aborda, a través d'aquesta senzilla però efectiva metàfora de les aigües putrefactes, algunes qüestions que encara estem molt lluny de solucionar. És la democràcia un sistema que garanteix la llibertat? O l'avidesa per aconseguir mantenir el poder fa que degeneri en demagògia? Alguna cosa esdevé bona només perquè ho vulgui una gran majoria? La societat, aquesta massa compactada de la qual algú va dir que d'un en un són mitjanament intel·ligents, però tots junts només formen un únic idiota? No fa pagar un preu molt alt a qualsevol que digui allò que no vol sentir?
Aquest és el tema d'aquesta obra que també he pogut tingut el goig de presenciar. Molt interessant. Presentem una exposició que es fa aquí al costat, precisament, de Sant Celoni, aquí a Can Ramis, a la plaça de la Vila de Sant Celoni, l'exposició Paisatges Lineals de la Tordera. Això ja es va inaugurar el 29 de maig i anirà fins al 14 de juny de 2015. Els horaris de visita són divendres de 6 a 8 del vespre, dissabtes de 11 a 1 i de 6 a 8 i diumenge de 12 a 2 quarts de 2 i de 6 a 8. Per escolar i altres grups cal concertar visita. On s'ha de concertar? Doncs les persones que organitzen això, que és l'organització Dumalis. Dumalis ho trobareu en www.dumalis.cat. I això funciona, es va inaugurar, doncs, com he dit, el 29 de maig, i són imatges de diferents territoris que el riu, la Tordera, que és, aquí és molt emblemàtica aquesta riera, és una riera de fet, però que a vegades pot créixer molt, doncs va marcant tota una sèrie de territoris, i aquí el que fan són talls, diguem-ne, imaginaris d'aquests pobles per on passa la Tordera, perquè es pugui veure. També surten des del començament fins a la desembocadura. Per tant, doncs, jo recomano aquesta exposició vivament.
Un parell de premis. A finals de maig, el dia 22, ens assabentàvem que Joan Margarit havia guanyat el 15è Premi Jaume Fuster. El poeta Joan Margarit va guanyar el 15è Premi Joan Fuster, que atorga l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana en reconeixement a la seva trajectòria i a la divulgació que ha tingut la seva obra. Margarit, amb una trentena de llibres publicats, és un dels poetes contemporanis en català més llegits. Entre les seves obres destaquen Càlcul d'estructures, Joana i Casa de Misericòrdia. Margarit ha guanyat els principals guardons de la literatura catalana, com ara el Premi de la Crítica Serra d'Or i el Premi Nacional de Cultura. L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana editarà de cara a l'any vinent un volum de la col·lecció Retrats dedicat a Joan Margarit. I a banda d'aquest premi, Jaume Fuster, el 15è Premi Jaume Fuster, també a mitjans de maig, el dia 19 de maig, ens assabentàvem que el lingüista nord-americà Philip D. Rassico havia estat guardonat amb el Premi Internacional Ramon Llull, un premi dotat amb 8.000 euros, convocat per la Fundació Ramon Llull i la Fundació Congrés de Cultura Catalana. Va ser un atorgament del premi que es va fer per unanimitat, i els motius del premi, d'aquest Premi Internacional Ramon Llull, són els següents. S'ha premiat el lingüista Philip D. Rassico per estudiar i difondre arreu la llengua i cultura catalanes, per la seva rigorosa tasca en l'ensenyament i la recerca de tipus acadèmic i per la seva fidelitat al català i a Catalunya. Rassico ha dedicat la seva trajectòria professional i acadèmica al català. És especialista en textos de català antic i en els marroquins, que es van instal·lar a la Florida al segle XVIII i hi van mantenir el català diversos anys. El premi es convoca anualment i de forma conjunta, per aquestes fundacions que ja acabem de dir, i té per objectiu valorar el conjunt d'una obra individual d'una persona de fora del domini lingüístic, escrita en qualsevol llengua i que hagi significat un notable coneixement de la realitat històrica i cultural, o bé l'aportació teòrica o pràctica d'una persona de qualsevol país que hagi significat una important contribució al coneixement, reconeixement, promoció o defensa d'una o més cultures i nacions sense estat.
Parlem d'una novetat editorial. Elisenda Albertí publica Compromeses, 8 dones catalanes excepcionals. Aquest llibre, editat per l'editorial Albertí, precisament, és una biografia de 8 dones catalanes excepcionals que, malgrat la guerra, l'exili i la repressió, van lluitar pel reconeixement dels seus drets, per els ideals republicans i la justícia social, o simplement van voler exercir oficis que la societat tradicional no veia amb bons ulls. Són els següents: Nativitat Llarça, El poder de la convicció; Maria Luz Morales, periodista per damunt de tot; Maria Dolors Bargalló, activisme en tots els fronts; Maria Pepa Colomer, la passió de volar; Enriqueta Gallinat, 97 anys de lluita; Margarida Xirgo, la seducció de l'escenari; Irene Polo, reportera audaç; i Conxita Badia, compromís amb la música. El text va acompanyat en 133 imatges i fotografies de l'època. Recordeu el títol, Compromeses, 8 dones catalanes excepcionals, fet per Elisenda Albertí.
Llegíem l'altre dia que la Fira del Llibre de València havia denunciat una difamació de l'ABC. Es veu que el diari ABC publicava el 23 d'abril un article en què afirmava que la Fira del Llibre de València destinava ajudes públiques a organitzar un acte electoral del Partit Socialista del Partit Valencià. Segons aquest diari, els organitzadors destinaran part de la subvenció pública que percep el certamen per albergar actes de campanya del partit, que en total sumen més de 110.000 euros en diferents conceptes. La resposta de la Fira del Llibre de València no es va fer esperar i va ser contundent. Segons els organitzadors de la Fira, aquestes afirmacions que publicava el diari eren falses i ja consideren necessari rebatre-les. Així mateix, exigeix una rectificació del periòdic. Que l'empresa editora de l'ABC tinga a bé mantenir desinformats els seus lectors. En cap cas justifica que la ciutadania hagi de patir la manipulació que destil·len notícies com aquesta. Ja veieu, que aquests diaris...
Sempre estan igual, perquè no hi ha... Totes pensen que fan com ells. I per això pensa que ells també farien el mateix, no? Lluís Omar, Sergi Alaber i Lluís, pels quals alerten de la decapitació de la capital cultural de Barcelona. Actors, ballarins, directors i coreògrafs com Lluís Omar, Sergi Alaber, Ivan Morales, Àlex Serrano, Joan Llago, Aleix Fauró o Lluís Pasqual s'han sumat en manifest per una democratització urgent i real de les institucions culturals que 150 professionals de la cultura han fet públic per alertar pel procés d'aculturització que viu Barcelona. El manifest, que també està signat per personalitats del món de la cultura com Juan Goytisolo, Juan Mercé, Oriol Buigues, Antonio Negri, Slavoj Žižek, Frederic Amat o Marjo Torres, considera que la tendència a instrumentalitzar les institucions culturals sembla ser un mal endèmic. Amb la vista posada en els casos del CCB, el MACBA i a la Fundació Antoni Tàpies, tres institucions que han destacat pel seu impacte a la ciutat i la seva projecció internacional i que han funcionat com un veritable servei públic, però que ara, amb el recent canvi a la direcció del CCCB per càrrecs de partit, el cop de mà en el MACBA ha estat amb nula transparència i les convocatòries de concursos per a la direcció de museus i centres d'art a les que es privilegia de manera equívoca el perfil local del director i els jurats del qual, de composició dubtosa, són merament consultius deixant les decisions finals en mans dels càrrecs polítics. Essent en el MACBA, l'últim exemple escandalós són alguns símptomes de la tendència irrefrenable a buidar els centres culturals de la seva responsabilitat intel·lectual. Això suposo que a partir d'ara, de la nova alcaldessa, segurament de Barcelona, aquestes crítiques que es fan aquí, molt greus, doncs espero que no tornin a passar mai més.
Hem de fer un altre suggeriment cultural, concretament ara una exposició que tenim al MUBA, o sigui el Museu d'Història de Barcelona, una exposició que es diu Agadàs Barcelona, l'esplendor jueva del gòtic català. Diu, a Barcelona, seu d'una monarquia i plaça important en el comerç mediterrani, hi havia en les primeres dècades del segle XIV un ambient urbà sensible a les influències artístiques més innovadores. En aquest moment del gòtic, els tallers barcelonins van ser un focus molt actiu en l'elaboració d'agadàs, que són manuscrits que contenen el ritual del sopar pasqual jueu, encarregades per famílies del Call de Barcelona i d'altres comunitats jueves. En la seva confecció hi treballaren jueus i cristians que compartien l'estil i tenien models iconogràfics comuns. L'exposició Agadàs Barcelona reuneix per primer cop en més de 6 segles una mostra àmplia d'aquestes obres esplèndides del gòtic català que posteriorment amb l'expulsió dels jueus es van dispersar pel món. Aquesta exposició la podeu veure al MUBA, que el tenim a la plaça del Rei sense número, al Saló del Tinell. L'exposició va començar el 26 de març i la tindrem fins al 5 de juliol, si encara teniu ben bé més d'un mes, si la voleu anar a veure. I recordem que els horaris de visita són de dimarts a dissabte de 10 a 7 de la tarda i diumenges de 10 a 8 del vespre. Avui és dimarts, són gairebé les 10 ara mateix. Per tant, a les 10 del vespre no està obert aquest museu, hi haureu d'anar demà. El preu és de 4,40 euros visita a l'exposició i si voleu anar a veure el museu, 7 euros. 7 euros visita general al museu. Recordeu que els diumenges a partir de les 3 de la tarda l'entrada és gratuïta.
Bé, no sé si dir l'última notícia, ja dic que el dissabte 30 de maig es va inaugurar l'obelisc a mossèn Alcover al passeig Antoni Maura de Manacor, de l'illa de Mallorca. Arran d'això s'ha fet tota una sèrie de festivitats, però de les que pugueu anar ara és a partir del 3 de juny a les 11 hi ha una visita guiada a la institució pública Antoni Maria Alcover, sol·licitada per un grup de la tercera edat de Montuïri, però coordinada per Sant Sebastià Riera, però que és oberta a tothom. El 4 de juny a les 19 lliurament dels premis del 13è concurs de redacció literària per a joves i el 3è concurs de cartells dels cossiers i el 4è de concurs de microrelats. i el 6 de juny. Finalment, a 11:15, visita la institució pública Antoni Maria que ve organitzada per la colla gegantera de Sant Domingo, també visita oberta a tothom. Per tant, esteu convidats a assistir-hi a la institució pública de Manacor.
No sé, Joan, si saps què va passar dissabte passat al Camp Nou. No em referia a això, no. Abans del partit. Abans del partit es va produir un altre duel, un duel literari. Duel literari basc i català a la prèvia del partit. Diu, el Barça i l'Atlètic de Bilbao van disputar aquesta, la tarda de dissabte passat, un enfrontament inèdit i singular entre dos equips d'escriptors catalans i del Barça i bascos i de l'Atlètic de Bilbao. És una iniciativa conjunta de la Fundació del Barça i de la Fundació de l'Atlètic, que es va denominar Final Literària. I es va celebrar la Sala Moragues del Born, centre cultural, a partir de les 6 de la tarda, amb accés lliure del públic. Per part del Barça, es veu que en aquest equip d'escriptors hi havia Lluís Racionero, Josep Maria Fonalleres, i en canvi, pel costat de Bilbao, hi havia John Maia, Alejandro Fernández Aldasor. Es veu que van fer un debat sobre futbol i literatura amb la moderació de l'escriptor i periodista Vicenç Villatoro. I el recordo precisament el Villatoro perquè l'endemà el diari Ara va parlar, el seu article va parlar d'aquesta qüestió, d'aquest debat precisament, aquest debat futbolístic i literari. Bé, ja està bé, no?, que relacionin esport
i
política. Encara tenim un minutet, Parlaríem d'una novetat literària, La noia del tren, un llibre que ha seduït 2 milions d'americans. Paula Hawkins va enviar el manuscrit de La noia del tren a les editorials abans de tenir-lo acabat, però als editors no els va caldre llegir el final per tenir la certesa que aquest thriller obscur triomfaria, La noia del tren. Mesos més tard, la resposta dels lectors indica que no s'equivocaven. La noia del tren ha atrapat prop de 2 milions de lectors nord-americans. S'ha col·locat de número 1 a les llistes de més venuts al Regne Unit i als Estats Units i s'ha traduït a 42 llengües. Però, esclar, això per què ho diem, a Tirant de Llibres?
Perquè s'ha fet en català.
Perquè s'ha traduït al català. La Campana edita la novel·la en català i sabeu aquella pàgina web que es diu Núvol? Una pàgina web, sí. El Digital de Cultura, que en diuen.
Sí, doncs lligat a VilaWeb, sí.
Doncs en algun article del Núvol, el Digital de Cultura, publicaven en primícia les primeres pàgines d'aquesta novel·la, que es veu que ha tingut tant èxit als Estats Units. La noia del tren, de Paula Hawkins.
Molt bé, doncs ja amb això ja podem donar per acabat el noticiari i dim la frase final, perquè sempre s'ha d'acabar amb una frase. En aquest cas és una frase de Henry Fonda, que sabeu que Henry Fonda era un actor cinematogràfic nord-americà que va viure entre 1905 i 1982, que va dir el següent: pensar és el treball més difícil que existeix. Potser aquesta és la raó per la qual hi ha tan poques persones que el practiquen. Per tant, doncs, és una frase d'aquestes lapidàries d'aquest autor. Hi ha molta gent que pensa poc, vol dir, a l'hora de fer les coses. Doncs bé, amb això acabem el programa 298. Us emplacem la setmana que ve per tornar aquí a Tirant de Llibres i esperem que el programa que us presentem llavors també us agradi.
Bona setmana.
Bona setmana i a llegir.
Fet el programa, els conductors Francesc Pina i Jordi Plens, les corresponsalies d'Empar Morelló, Sílvia Romero, Octavi Serret, Joana Serra i Sílvia Portell, i les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt 7 Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.sansaloni.cat clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!